SOS Costa Brava organitza la tercera jornada reivindicativa sobre la creació del Conservatori del Litoral per exigir la seva immediata construcció. L'acte es farà el pròxim divendres 17 de novembre a les 4 de la tarda a l'Auditori Josep Irla de Girona. Per parlar-nos una mica sobre els temes que es discutiran en aquesta jornada, ens visita la presidenta de SOS Costa Brava, que és Irene Gisbert. Bon dia.
Hola, bon dia.
Encara no està el Conservatori del Litoral, perquè fa temps que en parlem.
Sí, encara no és una realitat.
Però com pot ser?
Doncs mira, en principi, el Parlament de Catalunya es va aprovar el 2020 la creació del Conservatori, sí. I estava previst que s'havia de crear la llei en un any, i ja portem 2 anys de retard, és a dir, ja ha passat aquest any, i hi ha 2 anys més i encara no tenim la llei. És per això que estem pressionant creant aquesta tercera jornada per intentar, no?, aparatar les institucions perquè el Conservatori sigui una realitat.
Però i a què ho atribuïu, aquesta demora?
Doncs segurament que potser no, per ells no és tan important com és per nosaltres. Jo entenc que les lleis són farragoses, que tenen els seus temps, que has d'aconseguir trobar una llei que pugui funcionar i has d'anar treballant amb els diferents organismes amb els que tindrà que funcionar també, però en realitat nosaltres no entenem, pensem que és inexplicable que una llei que havia de sortir, no?, que s'havia d'aprovar en un any, en portem 3 i no sigui una realitat.
Pot ser que el fet que hagi influït el fet que, clar, el Conservatori del Litoral el va anunciar el Departament de Territori, si no m'equivoco, quan hi havia Junts. Després Junts va sortir del govern, ara és el govern de la Generalitat en solitari d'Esquerra. Creieu que això pot haver influït?
Jo crec que no. Jo crec que no, que les persones que ho estan portant són les mateixes, però segurament que no hi ha una voluntat des de dalt potent com perquè... És a dir, jo crec que volen que existeixi el Conservatori, no tinc cap dubte, d'això segur, però segurament que per ells no és tan prioritari com ho és per nosaltres. Si fos prioritari ja estaria desenvolupada la llei.
Per la gent que ens està escoltant i ara els hi vingui de nou això del Conservatori del Litoral, tot i que fa temps que en parlem, seria una entitat que es dedicaria a comprar terrenys que a primera línia de mar, terrenys amenaçats perquè no s'hi construeixi, no?
És un organisme públic, és a dir, serà un organisme de la Generalitat que sé, l'única finalitat que té és aquesta, comprar terrenys per intentar salvar-los de l'especulació urbanística, és a dir, perquè tota la primera línia de mar està ja absolutament saturada i la idea és anar preservant espais perquè no segueixi construint la primera línia de mar. I aleshores és el que han de fer, aquest organisme ha de comprar i després protegir.
Clar, exacte, és a dir, no és només constituir l'organisme, sinó després posar-hi diners per comprar aquestes parcel·les que barates no deuen ser.
No, però SOS Costa Brava el que fa és una proposta perquè aquest organisme tingui recursos, si no seria paper mullat. I la proposta nostra és que el 50% de la taxa turística lligada als pobles del litoral i als municipis del litoral, aquests diners vagin directament a finançar la compra d'aquests espais, no?, d'aquests espais que s'han de protegir o de zones degradades. Aleshores, hem calculat que són uns 15 milions d'euros anuals, per tant, és una bona quantitat per començar. Evidentment, no es comprarà tot el primer any, però déu-n'hi-do, 15 milions, ara no tenim res, no?
Clar, certament ara mateix els ajuntaments dediquen aquesta taxa turística, els ajuntaments i la Generalitat dediquen aquesta... Sobretot en aquest cas suposo que és la Generalitat, no?, qui recapta la taxa turística. Vull dir que són diners que es dedicarien a una altra cosa. S'haurien de dedicar, que ara mateix estan...
Ara mateix, perquè bàsicament s'utilitzen a promocionar, diguem que el turisme, que vinguin turistes, però potser el que toca és que d'alguna manera la pressió turística és la que l'agrada la Costa Brava, però si volem que hi hagi turistes, la Costa Brava no pot estar degradada. Per tant, que una part d'aquesta taxa serveixi justament per protegir la Costa Brava, és a dir, si ens carreguem, no?, ja està prou saturada, si ens acabem carregant, el que queda no vindran els turistes, no tindrà cap interès.
Teniu contacte amb algú de la Generalitat que us digui si el tema avança o no?
Home, sí, de fet nosaltres aquesta jornada hem convocat i de fet bé la directora general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, la Roser Pompardó, de fet vindrà a parlar de la creació del Conservatori i també està convidat i també vindrà a parlar en Ferran Miralles, que és el responsable de projectes estratègics de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral. I de fet nosaltres esperem que el Ferran Miralles ens presenti l'avantprojecte de llei. És a dir, nosaltres som molt optimistes i entenem que ens han de presentar aquest projecte de llei i començar ja a caminar. No?
Per tant, podríem tenir notícia en aquest acte, eh? Diguem, divendres a les 4, divendres demà no, sinó l'altre divendres a les 4 a Girona, a l'Auditori Josep Irla.
Exacte, sí, divendres 17 de novembre.
Com ens deies, hi haurà tres taules. La primera, ara ens ho deies, eh? La directora general de Polítiques i Muntanya del Litoral, amb Ferran Miralles, que també és responsable de projectes estratègics de la direcció general. Esperem que en aquesta primera taula hi hagi alguna notícia. Però després també hi haurà dues taules rodones que són força interessants. En la primera heu convidat tres ajuntaments rellevants en aquest tema, per una banda l'alcalde de Roses, per altra banda l'alcalde de Platja d'Aro i també l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit. Què en voleu treure d'aquesta taula?
Doncs en realitat el Conservatori del Litoral, si és una cosa, és una eina fantàstica per als ajuntaments. És a dir, ells han de ser... De fet, són ells els que desclassifiquen les zones que estan classificades com a zones urbanes, urbanitzables, que ells volen protegir perquè no segueixin construint. Normalment, els ajuntaments el que tenen sempre són espoles i indemnitzacions, diuen que no poden fer-ho, que tenen tota la voluntat, però que no saben, que tenen por. Per tant, si hi ha un organisme de la Generalitat que compra aquests terrenys, per ells és una eina meravellosa. Per tant, volem que ens vinguin a explicar quines són les seves necessitats, com ho veuen ells, i que estiguin justament amb la Roser Bombardó i amb el Ferran Miralles per aclarir qualsevol tipus de dubtes que puguin tenir.
I posteriorment hi haurà una taula amb representants dels partits al Parlament. En aquest cas, si no vaig errat, hi ha la diputada del PSC, Blanca Cercas, el diputat dels Comuns, David Cid, Dani Cornellà, diputat de la CUP i exalcalde de Celrà, Cristina Casol, diputada de Junts per Catalunya, i Anna Torrentà, en representació d'Esquerra. Hi ha algun altre partit que no hagi volgut venir? Perquè, bueno, de fet, trobo faltar el PP, Ciutadans i Vox, que no sé si és
no
que... No els heu convidat.
No els hem convidat directament. Sí, convidat els partits que entenem que pot, per ells pot ser interessant i que poden entendre, no, la creació d'aquest conservatori.
Uh-huh. Bé, esperem, perquè veurem, clar, aquesta és una llei que també ha de passar pel Parlament, entenc.
Sí.
Per tant, també serà important el compromís dels diferents
partits.
La llei
s'ha aprovada pel Parlament i, per tant, són ells els que han d'acabar de definir-ne.
Expliqueu que aquest conservatori porta 2 anys de retard i cada vegada és més urgent activar-lo. Reclameu o aviseu que ja teniu identificades fins a... doneu diverses xifres, per exemple, el que ha significat tota la tasca de SOS Costa Brava, salvar més de 1.200 hectàrees de terrenys naturals, evitar 86 noves urbanitzacions i la construcció de 15.000 habitatges amb el pla directe director, però també dieu que el pla director, que és l'última eina que s'ha creat per intentar salvar el litoral, dieu que ha estat insuficient. Per què?
A veure, el pla director per nosaltres va ser un gran pas endavant, és evident, perquè d'alguna manera protegir a l'equivalent a la construcció de 15.000 vivendes, és a dir, hi ha 86 urbanitzacions que s'havien de fer que ja no es faran mai. Per tant, això és brutal. És a dir, quan nosaltres anem cas a cas i anem als jutjats, el procés és lentíssim, pot durar 10 anys i té un cost altíssim. Per tant, que la Generalitat, amb el pla director de sòls no sostenibles, hagi desclassificat a l'equivalent a 15.000 vivendes i a 1.200 hectàrees de terrenys, és impressionant. Però encara queden 30.000 vivendes que poden ser construïdes quan la Costa Brava està sobresaturada, quan la capacitat de càrrega està més que saturada. Per tant, el que hem fet nosaltres ara és dir, vale, anem a veure quines són les pinedes que queden, les que es poden salvar, no? I més o menys hem detectat unes 60 pinedes o retalls de bosc, que no sempre han de ser pinedes. Però, per exemple, posem el cas de la Farella de Llançà. Llançà té una costa extensíssima, és a dir, té un terreny molt llarg a primera línia de mar, però està tot construït. Només queda aquesta pineda, és l'única que queda. I en principi es vol destruir per construir, no? per posar apartaments. Doncs no té cap mena de sentit. És una joia, és a dir, és l'únic que queda, doncs s'ha de protegir com sigui. O, per exemple, Pals, encara queden pinedes arrossars, però clar, al final el sòl, si és per construir apartaments, té un preu molt més alt que si és per fer arròs. per tant s'ha de protegir, s'han de comprar els junquers perquè no es pugui seguir construint a Pals, no? I realment, a més, és un espai, Pals Platja, que quan arriba el setembre desapareix tothom, és a dir, que té una temporada curtíssima i allò és una mena de cementiri, no té cap mena de sentit. Després tenim la Pineda de la Vella Fosca a Palamós, a la Fosca, evidentment, que si no fem res estarà construïda i és municipi per municipi. I el cas de Platja d'Aro, la desembocadora del Ridaura, és l'última oportunitat, és l'última pineda que queda a Platja d'Aro. Ja sabem com és el litoral, no? Com és la primera línia de mar de Platja d'Aro, i és un desastre. I queda una sola pineda, que a més té la desembocadora del riu, i això s'ha de protegir com sigui.
També aviseu que torna a planar l'amenaça aigua freda.
Clar. Tot i que Aiguafreda està protegida pel Pla Director de Sòls No Sostenibles, pel PDU, és a dir, que el PDU va desclassificar les 70 hectàrees d'Aiguafreda i, per tant, és potser l'única muntanya, l'únic retall que queda a Begur, que s'ha salvat de l'especulació urbanística. Els promotors de Capçassal, que són els que en principi tenen els drets per construir, han anat contra el Pla Director, perquè ells volen seguir construint 250 cases i dos hotels.
I això, clar, què implica? Perquè això vol dir que han anat a la justícia, però pot implicar que s'hi pugui construir, finalment?
La justícia podria decidir que el pla director no compleix normativa, anem a suposar. Evidentment, Sos Costa Brava s'ha personat al costat de la Generalitat per defensar, no, que el pla director és la millor eina que tenim per salvar la Costa Brava, és a dir, que amb això anem de la mà de la Generalitat de Catalunya.
Molt bé, doncs, com dèiem, aquest divendres 17 de novembre a les 4 de la tarda, aquesta jornada, una tercera jornada ja per reivindicar la creació del Conservatori del Litoral. Esperem que, doncs, que hi hagi notícia i que s'hi pugui explicar almenys l'avantprojecte, que jo entenc que si tota la gent de la Generalitat i, a més, Esquerra Republicana com a partit des del Parlament hi va, vol dir que hi van per explicar alguna cosa.
Això pensem nosaltres, creiem que és una molt bona notícia que ells vinguin i som molt optimistes i pensem que realment tindrem avantprojecte. Estem molt contents perquè pensem que serà així.
Irene Gisbert és la presidenta de Sos Costa Brava. Que tingueu molt bon dia i que vagi molt bé aquesta jornada i esperem que hi hagi notícia.
Moltes gràcies.